Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 8 de març del 2026. La Marta viu molt a prop de la ràdio, però, tot i així, de matinada ve a treballar amb cotxe. Un cop va agafar el tram i dos nois la van seguir una bona estona fins a l'emissora. Quan surt de casa en direcció al pàrquing, la seva parella la mira per la finestra. Fins que no rep un missatge de la Marta que li diu que ja ha arribat a la redacció, la seva parella no es torna a dormir. La Sònia molts dies agafa el tram per arribar a la ràdio. Com que encara és de nit, no s'atreveix a treure el mòbil ni tampoc porta els auriculars posats. Així pot estar més pendent de l'entorn. Dins del vagó, s'asseu darrere la cabina del conductor per evitar que cap home la molesti. La Marina va tenir una mala experiència una matinada quan sortia de casa seva al Gòtic. Un senyor es va colar al seu portal i la va intimidar. Quan va aconseguir escapar-ne, es va posar a córrer cap al cotxe mentre ell la insultava. Des d'aleshores, quan surt de casa i és de nit, sempre va parlant per telèfon amb la seva parella, sigui l'hora que sigui. Fins que no arriba al cotxe, no se sent segura. L'Eva ve a treballar en autobús. Cada cap de setmana l'espera a la parada se li fa eterna. Cada cop que veu un grup de nois que tornen de festa, ha de contenir la respiració. Fa un mes i mig, la Núria va tenir un episodi que va marcar un abans i un després. A la rampa del pàrquing, mentre treia el cotxe, va topar amb un grup de 10 nois que li barraven el pas a la sortida, de manera que va quedar bloquejada. Rient, la van desafiar fins que li van acabar obrint pas. Des d'aleshores, surt de casa amb un espai pebre d'autodefensa agafat de la mà. Això que he llegit és el pa de cada cap de setmana a la redacció del suplement. Els nois de l'equip, l'Albert, el Blai, el Miquel i un servidor, tot això ens sona a xinès. No hem viscut res similar, ni tan sols ens ho havíem plantejat. Venim a treballar tranquils. Per què? Doncs perquè som homes. Avui és 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Tenim molta feina. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
El 2025 hi ha hagut a Catalunya més de 27.000 denúncies per violència masclista.
Són dades dels Mossos d'Esquadra, que es fan públiques avui Dia de les Dones, en què hi ha convocades també manifestacions a les quatre capitals catalanes per denunciar les agressions masclistes i reclamar la igualtat de gènere.
A l'Iran, l'exèrcit diu que poden lluitar durant 6 mesos i el president matisa les declaracions d'ahir assegurant que aturaven els atacs contra països veïns.
Pezeshkian diu ara que continuarà bombardejant les monarquies del Golf Pèrsic si els Estats Units els ataquen des de les bases que hi tenen.
Els bombers continuen buscant el conductor d'una furgoneta arrossegada divendres pel riu Mugent a Llinars del Vallès.
Ara, quan despunta el dia, s'afegeixen als efectius terrestres també les unitats subaquàtiques i aèries.
Alerta per la concentració de terreny agrari en mans de fons d'inversió a Catalunya.
Aquestes companyies que busquen la rendibilitat més alta en el termini més curt han posat l'ull a la terra mentre continuen explotant el sector de l'habitatge i ara estan acaparant terres agràries a les comarques de Girona i Lleida.
La pilota la juga el Barça, la té Pedri, Pedri l'envia per la mínima, el que apareix sol, atenció, podria provar a xut, continua la mínima, xut a la mínima!
Golaç, el Barça manté a ratlla el Madrid a la Lliga amb victòria al camp de l'Atlètic Club de Bilbao per 0-1 amb aquest golaç de Lamine Yamal. Albert Benet, bon dia.
Bon dia, un gol de Rosca al minut 68 després d'una passada de Pedri en un partit que se li havia complicat al Barça. Hansi Flick va gestionar descansos amb Pedri i Rafinha suplents i es manté la diferència de 4 punts amb el Madrid.
Empat a 1 del Girona al camp del Llevant.
Amb un gol de Joel Roca al descompte, l'equip gironí està 6 punts per sobre del descens.
George Russell i Mercedes arrasen en la primera cursa de la nova Fórmula 1.
Victòria de Russell aquest matí en la cursa del Gran Premi d'Austràlia i doblet de Mercedes. La primera cursa ha tingut 5 abandonaments, entre ells el de Fernando Alonso.
Els bombers han treballat tota la nit amb efectius de terra per seguir buscant aquest home que va desaparèixer divendres al riu Mugent, a Llinars del Vallès, quan l'aigua va arrossegar la furgoneta que conduïa. Avui activaran el mateix dispositiu que ahir i seguiran la recerca treballant en un primer perímetre entre el punt on l'aigua es va endur el vehicle i Montornès del Vallès i també un altre fins a la desembocadura del Besòs. Els bombers han pogut treure la furgoneta de l'aigua, però no han trobat cap indici que els hagi ajudat a localitzar el conductor. La pluja de la borrasca Regina ha deixat la majoria d'embassaments gairebé plens i el de Susqueda, el més gran de les conques internes vessa pel sobreeixidor, cosa que feia 8 anys que no passava. Ha arribat als 102% de la seva capacitat i s'està fent un desembassament de 250 metres cúbics per segon. Ni després del temporal Glòria l'any 2020 es va alliberar tanta aigua com ara. Ho destaca el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, David Saurí.
Aquest hivern i aquesta primavera està superant bastant el que era una marca bastant, bastant important, que era el temporal Glòria, sobretot a la primavera, finals d'hivern i primavera molt humida, amb moltes precipitacions que vam tenir precisament quan estaven confinats pel Covid.
Sau, que fa un any estava pràcticament buit, està ara al 99%, i altres pantans com la Baells i Darnius Guadella superen el 90%. Enric Agut, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doni-ho les xifres,
Sí, quin temps farà aquest diumenge, Enric?
Doncs mira, al matí de poca pluja, cel variable o ennuvolat en alguns indrets, amb algun ruixat local a la Costa Daurada o Costa Central, la boira que hi ha en alguns sectors s'anirà aixecant, i a la tarda sí que hi ha una nova tongada de precipitacions, més aviat des del prelitoral cap a l'interior. A la costa la probabilitat de pluja a la tarda és més baixa. Alguna d'aquestes pluges a la tarda poden ser en forma de tempesta. I l'ambient una mica més fresc, amb una cota de neu que voltarà els 1.500 metres. La temperatura avui la diurna, situada en moltes zones interiors entre els 11 i els 15, i a la costa i comarques del prelitoral sí que poden pujar més, fins a xifres de 16, 17 o 18 graus.
Avui el suplement...
Avui al suplement, tertúlia amb Olga Ruiz, Núria Oriols, Oriol Marc i Carles Mungilot. Avui que també conversem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, per veure com van les negociacions dels pressupostos i enmig d'aquesta nova situació d'inestabilitat mundial per culpa de la guerra a l'Iran, que amenaça, evidentment, també l'economia catalana, la inflació, i veurem si són un element també de negociació d'aquests pressupostos que PSC i Esquerra fa dies que negocien, de moment sense desllorigador. A partir de les 9, Alícia Romero al suplement. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, Dones Valentes, el llibre de la Txell Feixes, que ha inspirat l'obra de teatre que aquests dies es representa al Teatre Lliure de Montjuïc. Avui ens visiten la mateixa Txell, la directora Glòria Balanyà i les actrius Iria del Río i Manar Taljo. Amb la Txell Feixes, evidentment, parlarem de la situació al Líban, també un polvorí aquests dies arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La Txell va ser-ne corresponsal durant una pila d'anys i coneix també la realitat del terreny. Avui també posarem el termòmetre a l'Orient Mitjà a través de la mirada de la Txell. A partir de les 11, Marina Laminos, amb el seu Malalts de Ràdio, un recorregut a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio, avui a l'Eclipse i les nits de la iaia Bushcraft, una dona que té una vida de pel·lícula, que vam conèixer al suplement fa cosa una mica més d'un any, i avui també un recorregut perquè ens expliqui com s'ho fa per construir les seves pròpies cabanes amb les seves pròpies mans. De fet, en té una que la vam visitar in situ a la comarca de la Selva. Avui ens visita en aquest estudi de Catalunya Ràdio per fer un recorregut a través de l'Eclipsi i les seves nits, que segur que són interessants. I avui també l'Elisenda Carot ens ve a presentar La mare dels ous. És el seu debut en forma de llibre. Acaba de publicar al voltant de la seva maternitat. Avui l'Elisenda Carot també amb la seva experiència en primera persona aquí a l'estudi. La Marta Ferrer i la Rosa Rodon remataran el diumenge amb les recomanacions per aquesta tarda cultural. Mig quart de vuit.
L'informatiu del suplement.
Avui diumenge, milers de dones arreu de Catalunya sortiran als carrers per reclamar la igualtat de gèneres i que no hi hagi més crims masclistes ni discriminacions per raó de gènere. A Barcelona hi ha una doble convocatòria de manifestació, mentre que a Tarragona i Lleida arrencaran al migdia i a Girona a les 6 de la tarda. Els dos primers mesos d'aquest any hi ha hagut 4 feminicidis a Catalunya. Durant tot el 2025 se'n van comptar 11.
I, de fet, els Mossos d'Esquadra, unes dades que fan públiques avui, és que van registrar durant el 2025 prop de 28.000 denúncies per violències masclistes. Les dades policials també detecten que entre el 2024 i el 2025 ha crescut més d'un 30% l'anomenada violència digital, una forma emergent d'assetjar les dones des de l'anonimat de les xarxes. Pel que fa a les manifestacions que deies, a Barcelona, la majoritària i oficial, convocada per l'Assemblea 8M, sortirà a 11:45 del migdia dels Jardinets de Gràcia. L'altra, l'alternativa del moviment feminista de Barcelona, que rebutja l'autodeterminació trans, arrencarà a la plaça Catalunya a les 12. A Tarragona la cita també és a migdia, a la plaça Imperial Tàrraco, i a la mateixa hora i des de la plaça 8 de març començarà la mobilització a Lleida. A Girona la marxa es farà a partir de les 6 de la tarda des de la plaça de la Independència.
Les expertes en tecnologia adverteixen que la intel·ligència artificial també genera desigualtat i un marcat biaix de gènere. Davant d'això recomanen promoure la presència de més dones al sector tecnològic i generar més continguts inclusius a internet.
Sí, és que el biaix de gènere en la intel·ligència artificial ve donat per dos factors. El primer és que els seus creadors són majoritàriament homes i, per tant, l'eina està creada sobretot des d'una mirada masculina. Ho explica la doctora en informàtica i professora de la UPC, experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert.
Aquest àmbit de la intel·ligència artificial està molt masculinitzat, per tant, aquesta manca de mirada femenina permea en tota la creació de tecnologia que s'està produint en aquest moment. I això és molt greu, perquè nosaltres amb aquesta tecnologia el que estem construint és la infraestructura bàsica de la societat digital que és la que ve ara.
El segon factor és que la intel·ligència artificial s'alimenta de tot el que hi ha a internet i, per tant, reflecteix la desigualtat que hi ha a la societat. Imma Folch, enginyera en telecomunicacions i membre de la Cambra de Comerç de Barcelona, en posa un exemple.
Que les preguntes que fem a la IA no donin per defecte respostes esbiaixades. Quan a vegades demanem imatges i demanem imatge d'un director o directora, et sortirà un home, doncs torna-li a demanar, dius, no, posa'm una dona. O sigui, hem de fer discriminació positiva. O sigui, hem de fer servir la comunicació inclusiva com a estàndard.
Totes dues coincideixen que la solució definitiva per combatre el biaix de gènere en la intel·ligència artificial és la presència de més dones al camp científico-tecnològic i recorden que moltes empreses busquen dones formades que s'hi vulguin dedicar.
4 minuts per un quart de 8 del matí, l'Iran diu que pot aguantar almenys 6 mesos de guerra intensa contra els Estats Units i Israel. L'exèrcit i la Guàrdia Revolucionària desmenteixen el president iranià, que ahir va dir que Teheran aturava els bombardejos contra els veïns de l'Orient Mitjà. Fa uns minuts, Massoud Pezeshkian ha recordat a la televisió iraniana que es veurà obligat a atacar les monarquies del Golf si els Estats Units fan servir les bases militars que tenen a la regió.
De fet, aquesta matinada l'Iran ha continuat llançant míssils i drons contra l'Aràbia Saudita, els Emirats, Bahrein i Kuwait, on ara mateix els bombers treballen per contenir l'incendi als dipòsits de combustible de l'aeroport internacional. En les últimes hores, els Estats Units i l'Iran també s'han acusat mútuament de la matança en una escola infantil iraniana, on han mort més de 180 menors, la majoria nenes. Mentrestant, Israel continua bombardejant tot l'Iran i aquesta nit ha atacat refineries de petroli a Teheran, cosa que ha provocat grans flames i columnes de fum. També hi ha hagut atacs al Líban, com el d'aquesta matinada, en un hotel al cor de Beirut, que ha deixat almenys 4 morts i 10 ferits. Segons Israel, s'hi allotjaven membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana.
Enviats especials a Jerusalem, Jordi Baró i Matilde Seoane. Bon dia.
Una setmana i un dia que avança més o menys cada jornada igual per part d'Israel amb nous atacs als dos fronts, l'Iran i el Líban. L'exèrcit israelià assegura que en les últimes hores ha colpejat a Beirut a membres clau de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran. El primer ministre Benjamin Netanyahu fa una crida als comandaments del règim a rendir-se i diu als iranians que la llibertat respecte al règim està a prop.
El nostre èxit no només comportarà l'eliminació de l'amenaça nuclear per a tot el món i no només la pau entre Israel i l'Iran, també comportarà una gran expansió del cercle de pau que ens envolta. Avui tothom entén que el règim dels ayatolàs posa en perill tot el món. En els darrers dies l'Iran ha atacat 12 països del seu voltant. Estem amb ells.
Del sud del Líban i Beirut, cada vegada arriben imatges de més destrucció amb edificis completament en runes als suburbis de la capital controlats per Hezbollah i amb noves ordres d'evacuació. Els desplaçats es compten per centenars de milers, cosa que alarma l'ONU, que ha demanat a Israel i al Líban que se seguin a negociar. A Israel continuen sonant les alarmes. Els interceptors de míssils i drons fan, però, que fins ara les víctimes des de l'inici de la guerra es limitin a una desena.
Ahir Donald Trump va rebre els cadàvers dels 6 primers soldats morts a la guerra de l'Iran en una base militar de Kuwait, el segon dia d'ofensiva. Al bàndol iranià, més de 1.300 persones ja han mort com a conseqüència d'aquesta guerra. La Xina adverteix que el món no pot tornar a la llei de la selva i demana un alto el foc en la guerra a l'Orient Mitjà. El ministre d'Exteriors, Wang Yi, diu que aquest conflicte no hauria d'haver escalat mai. Malgrat ser un aliat de l'Iran, el cap de la diplomàcia xinesa manté una retòrica prudent respecte als Estats Units setmanes abans que el president Donald Trump visiti el país asiàtic. Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El cap de la diplomàcia xinesa, Wang Yi, no s'ha mogut de la distància prudent que ha marcat Pequín des que va començar l'operació d'Israel i els Estats Units a l'Iran, tot i considerar la República Islàmica un aliat i poble amic. Wang ha tornat a fer una crida a l'alt el foc per evitar una escalada, i ha dit això.
A mesura que l'Orient Mitjà s'endinsa en la guerra, he de dir que aquesta és una guerra que no hauria d'haver passat mai, una guerra que no beneficia cap dels implicats.
Ha afegit que la Xina s'oposa a la força, perquè textualment un puny fort no vol dir tenir raó. Després ha repetit els clàssics xinesos del principi de no ingerència en afers interns, respecte per la sobirania nacional i resolució de conflictes a través de la negociació. posició molt moderada davant de l'atac de la primera potència mundial contra el gran aliat regional de la Xina al Pròxim Orient. Excepte en el cas de la qüestió de Taiwan, Wang Yi també ha estat suau en el to en la majoria de respostes a les preguntes que, recordem-ho, estan pactades per endavant. Tot i les crítiques al proteccionisme de Donald Trump, ha estat sense dir explícitament el nom dels Estats Units. Ha parlat d'un determinat país. Una manera també de rebaixar la importància de la figura de Trump que té previst venir a la Xina a final de mes.
Gràcies, Francesc Canals, des de Pequín. A tot això a casa nostra, una de les derivades d'aquest conflicte al Pròxim Orient és que govern, patronals i sindicats formaran un grup de treball per fer el seguiment de l'impacte econòmic a Catalunya i aplicar, si cal, mesures per protegir empreses i treballadors.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, després de la trobada, abans de la tromada, demanava a Esquerra responsabilitat pels pressupostos per poder activar aquestes ajudes, arribat al cas.
La estabilitat avui té un nom, pressupostos. No hi ha capacitat de resposta sense recursos. Aquests pressupostos representen el millor escut social davant les conseqüències del context difícil que vivim. Faig una crida a tothom perquè actuem a l'altura del moment extraordinari que viu el món. Faig una crida a que actuem units i amb sentit de país.
Després de la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya que es va fer ahir al matí al Palau de la Generalitat, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de PIMEC, Antoni Canyete, feien aquestes peticions.
Servirà per intentar, doncs, apaivagar els danys col·laterals que es puguin produir a les empreses i als treballadors.
Les pimes no poden tornar a ser l'esglaó feble i que absorbeix, en aquest cas, els xocs estrens que s'estan produint.
I per part del sindicat sentim la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, i el de la UGT, Camil Ros.
Cap euro públic serveixi per finançar acomiadaments i l'altre, que hi hagi un escut social, es desplegui un escut social si arriba el cas i és necessari.
Que no passi com amb la guerra d'Ucrània, que hi va haver un creixement molt fort de la inflació i que després, quan els costos van baixar, molts d'aquests preus després no han baixat.
Sobre totes aquestes mesures que prepara el govern de la Generalitat, en parlarem avui a partir de les 9 aquí al suplement amb la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. A tot això, Pedro Sánchez enarbora el no a la guerra com a símbol de defensa de la sobirania espanyola i acusa el PP i Vox de servilisme a Donald Trump per donar suport a l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel. El president espanyol alerta de les conseqüències econòmiques del conflicte mentre que la dreta li retreu que vulgui tapar, diuen, les seves misèries al vagil.
Hipòcrites i servils, això diu Sánchez de Feijó i Abascal per seguir a peu junts el camí de Donald Trump i donar suport a una guerra que ja impacta en les butxaques espanyoles.
Señora Abascal y el señor Feijó, tanto monta, monta tanto, lo que hacen es confundir soberanía con servilismo. Son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás.
Amb la campanya de Castella i Lleó com a escenari de fons, Sánchez ha remarcat que ser un bon aliat no vol dir claudicar amb tot i ha recuperat el no a la guerra amb la mirada posada a mobilitzar l'electorat progressista i abanderar el contrapunt europeu al president dels Estats Units. Des del PP, Miguel Tellado creu que aquest no a la guerra és un no a la democràcia.
Un president del gobierno que tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio gobierno.
I acusa l'executiu de perjudicar la imatge internacional d'Espanya. Els aliats tanquen files i redoblen els atacs contra una dreta que consideren traïdora a la pàtria.
A tot això, sobre el terreny, el govern espanyol ha evacuat la seva ambaixada a Teheran. Ahir el personal de la diplomàcia va arribar a l'Azerbaijan. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat a les xarxes que l'ambaixador i el personal diplomàtic han creuat la frontera i que estan tots bé.
També han tornat alguns dels catalans atrapats a l'Orient Mitjà que ja han arribat a l'aeroport del Prat enmig de la pitjor setmana per al trànsit aeri des de la pandèmia. En només 5 dies, 4 milions de passatgers s'han quedat sense volar, sobretot per l'aturada dels aeroports de Dubai, Abu Dhabi i Doha. Són grans punts de connexió per on passa el 35% del passatge que viatja d'Europa cap a Àsia. Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, Jaume Drové ha explicat a Catalunya Ràdio la importància d'aquestes rutes per a l'aeroport del Prat, amb xifres de l'any passat.
Entre Barcelona i Àsia-Pacífic varen viatjar 2,2 milions de persones de forma directa o indirecta, dels quals un 40% varen viatjar a través dels hubs de Dubai, de Doha o Abu Dhabi, que són els més afectats ara mateix, amb les companyies d'Emirates, d'Etihad o de Qatar Airways.
El catedràtic en gestió del transport aeri de la Universitat Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez, confia que els principals aeroports del Golf Pèrsic recuperaran tot el seu protagonisme.
En especial aquests aeroports sempre han demostrat que s'han recuperat ràpid de crisis anteriors, doncs són aeroports essencials per la connectivitat mundial de passatgers i càrrega aèria.
Una altra derivada de l'impacte de la guerra la trobem en el turisme. La inestabilitat a l'Orient Mitjà pot afavorir l'Europa mediterrània com a destinació.
L'augment del preu dels carburants ja és una realitat, té un efecte directe sobre l'economia. Després d'una setmana de conflicte, les pujades oscil·len entre els 12 i els 20 cèntims.
La catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillén, alerta que si el conflicte s'allarga, generarà una espiral ascendent de preus a tot el cistell de la compra. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
S'acaben traslladant els consumidors amb tots els béns, no només amb el preu de la gasolina, quan anem a posar la gasolina. És que tot allò que s'ha de transportar, els aliments, per exemple, acabaran pujant per conseqüència de que els camions que han de portar aquests aliments paguen el gasoil més car. I aleshores això sempre costa revertir-ho, eh? És molt fàcil pujar i molt difícil baixar el preu.
El govern cubà ha qualificat de neocolonial i reaccionària la reunió que Donald Trump va fer ahir amb dirigents latinoamericans conservadors a la seva residència de Florida. El president dels Estats Units va dir en aquesta cimera que el règim castrista està vivint els seus últims moments.
El mandatari de la Casa Blanca va assegurar que el bloqueig d'entrada de petroli veneçolà a l'illa caribenya ha enfonsat l'economia cubana en una crisi sense precedents. Trump va reiterar que tant ell com el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, estan negociant amb el règim.
Cuba viu els seus últims moments. No tenen diners, no tenen petroli, tenen una mala filosofia, tenen un mal règim que ha estat dolent durant molt de temps i volen negociar. I estan negociant amb en Marco, amb mi i amb alguns altres. I crec que es podria arribar a un acord molt fàcilment amb Cuba.
Aquesta setmana Trump ha dit que després de l'Iran vindrà Cuba i que Washington té intenció de prendre el control del país caribeny.
El fons d'inversió està acaparant terres agràries de les comarques de Girona i de Lleida. Els fons d'inversió, ho apunta un informe del Centre de Defensa de Drets Humans i Socials, d'ESCA, i ho confirmen des del sindicat ASAJA.
Sí, Pere Roquer és el president del sindicat.
En el context de la guerra que hi ha entre Rússia i Ucrània, però a més des de les últimes hores, quan hi ha aquesta guerra entre Iran, Israel i Estats Units, doncs encara s'anticipa més, donat de que Catalunya té una extensió agrària important, i, evidentment, l'alimentació serà un punt de refugi per obtindre beneficis per tot el que és la producció a nivell global.
Segons el DESC, aquests fons busquen concentrar el màxim de terres amb pocs propietaris per obtenir-ne un rendiment en un termini curt. Per això busquen grans extensions de terra de regadiu, fet que fins ara havia protegit el país d'aquest tipus d'inversió. Marta Rivera és la responsable de l'estudi.
És molt important conservar aquesta estructura, on sigui la petita i la mitjana pagesia, la que conservi el control, no? Perquè això ens protegeix davant d'això d'atacs especulatius contra la terra, de canvi d'usos.
Els interessa el cultiu de ametllers, festucs, oliveres i cítrics, però no descarten donar nous usos al sòl, ja sigui per construir habitatges o centres de processament de dades, entre d'altres.
A l'equador de la campanya electoral a Castella i Lleó, les enquestes indiquen un enfortiment de Vox que obliga novament al PP, amb Alfonso Fernández Mañueco al capdavant, a pactar-hi. L'extrema dreta té un nou candidat, Carlos Pollán, que va presidir les Corts, però el protagonista de la campanya, Santiago Abascal.
Ho detalla la periodista castellano-lleonesa Cristina García Casado.
Pollán está ahí un poco, bueno, pues porque tiene que haber un candidato, ¿no? Lo decidieron en el último momento y la candidatura es Vox y es Abascal. Y Abascal está haciendo una campaña en Castilla y León peinando el territorio. Y es Abascal al que la gente le grita presidente, presidente.
Castella i Lleó és una comunitat castigada per la despoblació, els incendis de l'estiu passat i les tempestes d'aquest estiu, i on l'habitatge també s'ha convertit en un problema. Els partits regionalistes i especialment la Unió del Poble Lleonès poden esgarrapar vots del descontentament.
I ara anem fins a Màlaga amb el Festival de Cine, que va presentar ahir les dues primeres coproduccions catalanes de les set que competeixen per la Bisnaga d'Or, Corredora, rodada en català, i el primer llargmetratge que dirigeix Laura García Alonso, i Altes Capacidades, de Víctor García León, Montse Pujol.
Bon dia. Corredor està protagonitzada per la debutant en cinema Alba Sáez, al costat de noms com Àlex Brendemühl i Marina Salas. Laura García Alonso planteja com n'és d'important el suport familiar i de l'entorn per acompanyar algú que té un problema de salut mental, en aquest cas, en el món de l'esport.
De qualsevol malaltia, en realitat, però segurament d'aquesta malaltia doncs una mica més, perquè és molt incerta i genera molta, bueno, incomprensió. I per mi era molt important doncs retractar una família que recolzés bé.
I Altas Capacidades tracta les actituds de parelles de classe mitjana que han de decidir quin tipus d'educació escolar reben els seus fills. Borja Coveaga és l'autor del guió.
I que en realitat sí que era una comèdia, però una comèdia sin intenció de hacer chistes, sinó una comèdia molt realista, donde en realitat estàs riendo perquè reconoces les situacions i te ves igual de miserable que els protagonistes. És verdad que hay una mirada muy ácida sobre la paternidad y sobre la educación, pero creo que es muy, muy real y muy identificable por parte de otros padres y de mucha gente, ¿no?
Completen el repartiment Juan Diego Boto, Israel Elejalde i Marian Álvarez.
L'informatiu del suplement.
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, descobrim dos oficis amb història fets per dones, les mocaderes i les remendadores.
El dia del metaport, la mocadera el que feia doncs era parar la sang i remenar-la molt perquè no quedés quallada i recollir els budells, separar els grossos dels petits.
Quan arriba un barco que a la nit ha pogut pescar i treballar, sempre ve ple de forats. Ens deixen la peça de manera que la pugui remendar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
L'informatiu del suplement.
La pilota la juga al Barça. La té Pedri. Pedri l'envia per la mínima mal, que apareix sol. Atenció, podria provar a xut. Continua la mínima. Xut a la mínima.
Gol, 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 gol. La Lamine Yamal!
Una obra d'art de Lamine Yamal li dona una velocíssima victòria al Barça-Bilbao en un d'aquells partits que costen de tirar endavant, d'aquells partits que sovint es diu que donen lligues. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Atlètic Club de Bilbao 0, Barça 1 i el Madrid continua 4 punts quan queden 11 jornades pel final, és a dir, 33 punts en joc.
És el 14è gol de Lamine a la Lliga i el 19è en total aquesta temporada, un més que en tota la temporada passada. Va ser amb un xut potent a l'interior de l'àrea, entrant des de la dreta, un xut que va anar a parar a l'escaire, lluny de l'abast del porter, i que va tocar el pal abans d'entrar a la porteria. Un gol molt estètic, i això que no estava sent ni de bon tros el millor dia de Lamine, tal com admetia l'entrenador Hansi Flick.
I think he made not his best game today.
Crec que avui no ha fet el seu millor partit, però pots veure com d'important és. Decideix partits quan té espais i pot marcar. Ha entrenat molt aquestes situacions i és molt bo tenir-lo a aquest nivell, poder decidir un partit en una sola situació.
Flick va poder gestionar els minuts, els descansos, i Pedri i Rafinha van començar a la banqueta pensant en el partit de dimarts al camp del Newcastle i després de l'exigent partit contra l'Atlètic de Madrid en l'eliminació de la Copa. Sentim Rafinha.
Sí, bueno, yo no estoy tan tieso como algunos. Al final, bueno, estoy volviendo una molestia, entonces he tenido algún tiempo para descansar. Pero me siento bien, al final el cansancio del partido pasado, que fue un partido bastante exigente, es natural, pero seguramente que hay jugadores que están más tiesos que yo.
En un Barça amb rotacions va ser titular Marc Caçador al mig del camp, el sentim Esport 3.
Sabíem que avui no podíem fallar, ahir el Madrid va fer la seva feina, sabíem que nosaltres l'havíem de fer també, i bueno, teníem clar que havíem de sortir doncs, molt enxufats, ells sempre apreten molt aquí, ens pressionen molt a dalt, i això ha sigut, crec que l'equip doncs, ha sabut competir. Igual doncs, ens ha faltat una miqueta més de control de pilota, control de partit. Bueno, crec que el més important era competir, com et dic, i treure els 3 punts.
Pedri va sortir just tornant del descans per jugar tota la segona part. Va substituir Marc Bernal, canviat perquè va notar unes molèsties. Pedri va donar l'assistència de gol a Lamine i així en parlava ell mateix a Movistar.
Ya estamos viendo lo que hace Lamine, la mete en la escuadra y es imposible al portero. Ya me ha dicho que de nada por la asistencia, así que bueno.
Hansi Flick va posar en valor la victòria en un camp tan complicat, amb la porteria 0. Joan Garcia va tenir una gran actuació a la porteria i Flick també va posar en valor els 3 punts aconseguits i amb la gestió dels minuts dels jugadors. Després de 27 jornades de Lliga, el Barça és líder amb 67 punts pels 63 del Madrid. L'equip marxa avui des de Bilbao a Newcastle per jugar dimarts l'anada dels vuitens de la Champions. El Newcastle va quedar eliminat ahir pel City de Guardiola als vuitens de final de la Copa Anglesa. Va perdre per 1-3. Victòria del Barça i empat del Girona, empat a un al camp del Llevant amb un gol de Joel Roca al temps afegit, un gol anul·lat inicialment per l'àrbitre per una suposada posició il·legal de Benet, però des del VAR van corregir aquest error.
Jo he intentat xutar i bueno, sí que és veritat que hi havia Benet a fora de joc, però jo crec que no interveix en el porter la visió i bueno, ha sumat al marcador. És decisió de l'àrbit, el que interpreti ell i bueno, ens ha caigut de banda.
Així s'expressava Joel Roca, que va entrar a la segona part i va marcar per empatar contra un Llevant que va jugar amb 10 l'última mitja hora. El Metropolitano, victòria de l'Atlètic de Madrid contra la Real Societat 3-2 en un partit entre els dos finalistes de Copa. Martín de Michelis va debutar a la banqueta del Mallorca amb un empat a 2 al camp de l'Osasuna, tot i que amb males sensacions perquè guanyava per 0-2 amb dos gols de Morici i va veure com l'empataven amb dos gols al tram final, el segon, el de l'empat de Budimir al 94. I George Russell i Mercedes han arrasat en la primera cursa de la temporada a la Fórmula 1 aquest matí a Austràlia, doblet de Mercedes amb Russell i Kimi Antonelli per davant dels Ferrari de Leclerc i Hamilton i amb el campió Lando Norris cinquè. Hi ha hagut 5 abandonaments, entre ells el de Fernando Alonso.
El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, se ganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, què tal? Com estem?
Molt bé, Roger.
Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. I avui toca examen, perquè ja feia moltes setmanes que no en tenien cap, i avui és el dia que fem una mica de balanç, recopilem alguns dels conceptes que hem anat aprenent les últimes setmanes amb el Joan Anton Català aquí, la Terra es plana del suplement, i fem preguntes i intentem oferir respostes.
Estàs nerviós, Roger?
Com sempre. Sempre convidem també els oients que participeu des de casa i que ho feu també com un servidor, que és un estudiant molt, 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 molt aplicat i pràcticament sempre aprova amb molt bona nota.
Haurem de veure-ho.
A veure avui. Jo llegeixo la pregunta i tu em dones les respostes. Sabeu que hi ha opcions i sabem també que a vegades hi ha pistes. Quin és l'objectiu de la missió de la NASA Artemis 2?
Home! Opció A, romandre en òrbita de la Terra. Opció B, baixar a la Lluna. Opció C, fer un tomb pel darrere de la Lluna. Opció D, acostar-se a Mart. Artemis 2.
Clar, aquí, si responguessis molt ràpid, et podries precipitar i digues baixar a la Lluna. Però, com que hem estat molt atents aquest mes...
Que bé.
Sabem que tampoc és acostar-se a Mart, sabem que l'objectiu d'Artemis 2 és anar fins a la Lluna, però per fer-hi un tomb pel darrere de la Lluna.
Molt bé, super, molt bé, comences molt bé.
Vinga, hem començat amb el peu dret.
Sí, sí, sí.
Quines bases científiques té la cienciologia?
Ah, opció A, cap... Opció B, es basa a mesurar l'estat anímic de la persona. Opció C, és una teràpia complementària. Opció D, es basa en estudis científics que demostren la seva eficàcia. Cienciologia.
Vam dedicar un capítol sencer a la cienciologia, aquí al suplement, i vam arribar a la conclusió que John Travolta o que Tom Cruise estaven molt, molt equivocats, perquè de bases científiques la cienciologia no en té cap.
Molt bé. I tot i això es diu cienciologia. És tremendo, eh?
Sí. Hem anat molt ràpid amb el tema de l'Artemis 2, Joan Anton.
Sí.
La cienciologia jo crec que ja ho podem matar aquí.
Sí. Bé, jo crec que no paga la pena.
Per què en cap moment l'objectiu és baixar i trepitjar la Lluna?
Perquè no estem preparats per fer-ho. De fet, primer hem de provar tornar a anar a la Lluna, no baixar. Això no ho fem des de l'any 1972, amb humans, eh? Amb tecnologia ho hem fet. I això requereix nous coets, que són els que estem provant, i després recordem que la baixada a la Lluna, que és Artemis 3, requereix altres coets també, que són, de moment, de l'Elon Musk, que està desenvolupant, que li peten, li exploten, que això és normal amb SpaceX, per altra banda. No els té llestos, i fins l'any 2028... no s'espera que tot això es pugui fer. Per tant, d'entrada, anem a practicar amb humans, enviar-los a la Lluna, fer un tomb, tornar, provem uns coets, provem processos, ens entrenem, amb la mirada posada al 2028.
Meravellós. Doncs a veure si s'enlaira ben aviat. Quin efecte té el fred a les mucoses que tenim a l'aparell respiratori?
Val. Opció A, les fa més resistents. Opció B, les destrueix. Opció C, fa que funcionin més efectivament. Opció D, les fa menys efectives per atrapar patògens. Què li fa el fred a les mucoses de l'aparell respiratori? Més resistents, les destrueix, fa que funcionin millor o fa les fa menys efectives per atrapar patògens.
Explica'm què són les mucoses.
Les mucoses és les mucoses que tenim a l'aparell respiratori, a la boca, al nas, que la seva funció és fer de filtre, atrapar agents infecciosos que volen entrar, que són per tot arreu, que els inhalem, i que ells el que volen és entrar cap dins del nostre cos per infectar-nos.
Per tant, si la pregunta és quin efecte té el fred sobre aquestes mucoses que són les nostres defenses, i a l'estiu ens refredem, a l'hivern ens refredem més que a l'estiu,
sí,
i m'estàs preguntant pel fred, vol dir que segurament les fan menys efectives per atrapar tots aquests virus, tots aquests patògens. Sóc un repel·lent.
No, home, no. Però ja és de la...
Sóc un repel·lent,
que... Hòstia,
sí.
A veure, que tu has estat a tots els capítols, no?
Clar, perquè, sí, clar, sí. Una... Hauria de treure un 10. Clar, lo greu seria que no tragués
clar,
un 10.
Un oient pot o estar mig dormit o haver-se'n perdut algun. Però és que tu estàs aquí cada diumenge.
Vinga, va. Què va descobrir Galileu amb el seu telescopi?
Ah, Galileu Galilei. Opció A, la Lluna. Opció B, Júpiter. Opció C, les quatre llunes més grosses de Júpiter. Opció D, les dues llunes de Mart. Què va descobrir Galileu amb el seu recent inventat telescopi a començament del segle XVII? La Lluna, Júpiter, les quatre llunes més grosses de Júpiter o les dues llunes de Mart?
Aquí dubto.
Va, a veure.
Sí, sé que va descobrir alguna cosa que tenia a veure amb Júpiter.
Molt bé.
Però no sé si és el planeta directament o les quatre llunes més grosses de Júpiter.
Ah, a veure, no sé.
No em sona que ell fos qui va descobrir el planeta.
No, a més estem explicant...
Ja devia estar descobert, no?
Estem explicant que és molt fàcil veure Júpiter.
Clar.
Quan fem el que es veurà aquesta nit, no?
Doncs devia descobrir les quatre llunes més grosses de Júpiter.
Sí, senyor.
Bé.
T'atreveixes a dir com es diuen?
No.
Io, Calisto, Europa i Ganímedes. ¿Vale? Aquestes són les quatre grosses que va descobrir i ell les va dedicar a la família Medici, que era el gran duc, que era els seus protectors, eh? Que després, és igual, no entrem perquè el van jutjar, això ja ho vam explicar.
Sí. Quin és el mecanisme de reproducció més estès en els organismes més desenvolupats?
Molt bé. Opció A, asexual. Opció B, sexual. Opció C, combinació de l'asexual i del sexual. Opció D, la duplicació. Quin és el que més empren els organismes més desenvolupats? La reproducció asexual, la sexual, una combinació entre les dues o la duplicació, que simplement fer-se una còpia?
Clar, vam parlar d'aquells elements que ells sols ja... que no necessiten ningú més, no? Qui eren els que...
Els bacteris, per exemple.
Els bacteris no necessiten reproduir-se.
No. Ells allò, recordes? Cada un se'n fa dos...
Però quin és el mecanisme de reproducció més estès en els organismes més desenvolupats? Un bacteri és un organisme desenvolupat?
Si el compares amb Trump, sí.
D'acord.
Però si no...
Ja, però al món... A l'univers hi ha més bacteris que persones.
Moltíssims més.
Moltíssims més.
Però fixa't, és més estès en els organismes més desenvolupats.
És a dir, nosaltres.
Per exemple...
Però un organisme més desenvolupat pot ser és un animal.
Correcte.
No és un bacteri.
No.
Una persona humana.
Pot ser un animal,
en
general.
A veure, hi ha persones humanes asexuals.
Totalment.
Però segurament n'hi ha alguna més de sexual.
Alguna més n'hi deu haver, sí.
Tu què ets, sexual o asexual?
Sexual.
Tu ets sexual.
Tu també, perquè si no tindríem descendència.
En principi, sí.
Bueno, sí, la podríem tenir, però...
Tot i que hi ha èpoques de la vida que a vegades dius, mira tu,
sí, no, per aquí, però això
penxo
és una altra,
les botes.
Però això és una altra cosa. No, però tu ets molt jove encara per penxar les botes.
Sexual, va.
Molt bé. Aquí hi havia un truc, que és que la A i la D són la mateixa. És a dir, asexual i duplicació és justament el que fan els bacteris, que és allò de que d'un bacteri se'n fan dos, i, en canvi, els organismes més desenvolupats com nosaltres, de dos en fem un. I això sembla que és menys eficient. I tot i això, vam dedicar un capítol a explicar el per què, tot i això, en els organismes més desenvolupats predomina la reproducció sexual. Mm.
Com es diu el model que sosté que els processos geològics que han donat forma a la Terra s'han desenvolupat gradualment durant molt de temps i continuen encara vius?
Molt bé. L'opció A, uniformisme. Opció B, catastrofisme. Opció C, geologisme. Opció D, terraformació. Com es diu el procés que diu, el model que diu, que tot allò que veiem a la geologia de la Terra, és a dir, volcans, serralades, illes, s'ha anat desenvolupant gradualment durant molt de temps i continua encara fent-se. Uniformisme, catastrofisme, geologisme o terraformació?
No ho sé. Catastrofisme, no.
Val.
Uniformisme, geologisme, terraformisme, terraformació. Et marcaré terraformació perquè és tipus i no en tinc ni idea.
Ai, és uniformisme.
Vaja.
Sí, de fet, els dos models que són contraposats són uniformisme i catastrofisme. El catastrofisme diu, al contrari del que explicàvem ara, diu que tot s'ha fet de manera sobtada i en poc temps, i sosté una edat de la Terra molt nova, molt recent, no? I en canvi l'uniformisme diu, no, la Terra ha de ser molt antiga, i tots els processos que han format serralades i volcans i tot això s'han anat fent a molt a poc, i encara avui es troben actius.
Cap a quina hora es produirà al nostre país la totalitat de l'eclipsi de sol del 12 d'agost d'aquest any?
Ai, quins nervis, Roger. Va, l'opció A, 7:45 del matí. Opció B, 8:45 del matí. Opció C, 8:15 del vespre. Opció D, 9:15 del vespre. Aproximadament a quina hora es produirà a la fase total de l'eclipsi del 12 d'agost?
Aquesta me la sé perquè l'altre dia vam presentar el llibre a la Rambla Catalunya, a la Casa del Llibre, i va venir un munt de gent, i hem anat explicant perquè ho repeteixes com un lloro, que serà a 9:15 del vespre.
Molt bé, molt bé. Això no s'ho ha de perdre ningú i esperem que els núvols no ens facin la guitza.
Quina d'aquestes afirmacions sobre un virus és certa?
Va, quina és certa? La A, no té capacitat metabòlica ni reproductiva pròpia. Opció B, pot replicar-se espontàniament molt de pressa. Opció C, habitualment és més gros que un bacteri. Opció D, no té material genètic a l'interior. Quina és certa, la frase? La A, dèiem, no té capacitat de metabolisme ni reproduir-se.
Els bacteris són els que són asexuals i es poden reproduir ells sols.
Correcte.
Has vist?
Súper.
Però els virus no. O sí?
Ah, no, home. A veure, no ho sé. Si vols, t'ho dic. Però ja
la diferència entre virus i bacteri?
És important.
És important.
Sí, bueno, va, pista, va, Roger, d'acord, va, pista. Recorda que els virus no els considerem, en general, éssers vius. I té a veure amb la resposta que busquem aquí. No els considerem éssers vius. Llavors, quina frase és certa? No tenen capacitat metabòlica ni es poden reproduir ells mateixos. B, poden replicar-se espontàniament molt de pressa. C, habitualment són més grossos que un bacteri. D, no tenen material genètic a l'interior.
No ho sé.
Pots eliminar-ne alguna. Per exemple, mira la C. Habitualment són més grossos que un bacteri.
Això és absurd.
Sí, correcte. I a més vam donar algunes xifres. Recordes el programa de les refredats, dels virus? Per tant, aquesta fora. No, la D, mira la D. No té material genètic a l'interior. Sí, i vam dir, què té un virus? De què està fet? D'ADN o ARN i proteïnes. Per tant, l'ADN o l'ARN són material genètic. Per tant, la D tampoc no pot ser.
No sé, ja l'estàs fent tu.
Clar, bueno, clar, perquè t'has rendit. Has dit, no ho sé.
Dóna-me-la per aquesta, passi el que passi, me la dones per dolent, perquè sí fora,
ja
me la resolto. Quina és?
És la no té capacitat metabòlica ni reproductiva pròpia. Recordem, ha d'envair una cèl·lula per poder-se reproduir i viure. De manera, i per això no els considerem éssers vius. No els considerem éssers vius. A diferència d'un bacteri, que sí que ell es pot duplicar i fer còpies, no necessita envair una cèl·lula.
Queden tres preguntes. Estic amb un notable. Estic amb un 7 de 9. Quina és la quantitat mínima de bacteris que es necessiten per formar una colònia nombrosa?
Nombrosa, eh? Colònia nombrosa. Quina quantitat mínima necessitem? 2, 4, 1 o cap? Quina és la quantitat mínima de bacteris que necessitem per formar una colònia nombrosa?
A veure, aquí, és a dir, la resposta ràpida seria 2.
Ah, per què?
Perquè m'estàs demanant una quantitat mínima de bacteris que necessiten per formar una colònia nombrosa.
Val, però per què 2? Perquè, mira, tenim 2, 4, 1 o cap?
A veure, ajuda'm.
Va, la D, cap. Ostres, això
no,
seria...
cap zero.
Clar, ja està, fora. Això seria generació espontània, que és el que creien els nostres antics, no? Que la vida es podia fer com si res, aquí, pum, de res. No, aquí està fora. Dos, quatre o un. Quin sentit té dos o quatre? Ha de ser una o l'altra, no? Aquí sembla que una està redundant. Dos o quatre? Elimina la quatre. El quatre no té
quatre
cap mena
fora,
de sentit,
vinga, clar. No, és un o dos.
Clar, clar.
Aleshores, per què és un? Perquè és un no, perquè quan he marcat una mica el dos ja...
Sí, si ho has dit abans...
M'has insinuat que no estava bé.
No he insinuat això.
Perquè és asexual.
Ara, molt bé, molt bé. I, per tant, un bacteri pot fer còpies a les que vulgui d'ell mateix sense necessitat d'un altre individu. Per tant, un. En un bacteri fotem una colònia enorme.
Bé, però fregant el pal, eh?
Sí, bueno, bé, dir... bé, no sé, eh?
Bé,
perquè...
sí. Bueno, justet. Va. El papa Urbà VIII, es va sentir ridiculitzat per un personatge d'una de les obres de Galileu. Com es deia aquest personatge fictici?
Opció A, Ptolomeu, opció B, Caut, opció B, Simplici, opció D, Salomó. El papa Urbà VIII es va sentir ridiculitzat per un personatge fictici que havia escrit Galileu i això li va portar molts problemes a Galileu, tants problemes que el van jutjar.
Recordo que ens vas dir que era Simplici.
Molt bé, clar, el nom. Ell ja va triar aquest nom, no? Era el que defensava encara un model on la Terra era el centre del sistema solar i li va fotre el nom de Simplici, volguem dir pobret, no? I alguns li van dir al papa, ei, que s'ha inspirat en tu, vigila que el teu amic, perquè eren amics, vigila el teu amic que t'està traint. I allò li va portar molts problemes a Galileu.
Déu-n'hi-do, 8 de 10,
molt bé.
I queda la pregunta per pujar nota. Sembla que els organismes que es poden reproduir tant asexualment com sexualment trien la reproducció sexual quan, Joan Anton?
Opció A, estan sotmesos a estrès o a canvis importants a l'entorn. Opció B, ho fan aleatòriament. C, troben parella compatible. D, l'ecosistema on viuen és estable. Són organismes que poden triar qualsevol de les dues. Es poden reproduir sexualment o asexualment. Però hem vist que, quan passa alguna coseta, alguna d'aquestes opcions, trien la sexual, preferentment. I aquestes cosetes són, o bé estan sotmesos a estrès i canvis importants a l'entorn, o ho fan aleatòriament, o troben una parella compatible, o l'ecosistema on viuen és estable. Quina és certa?
Avui la cosa va de sexe, eh?
Sí. Bueno, de fet, tot va de sexe. Però ja si ho penses, eh?
Sí. Estan sotmesos a l'estrès o als canvis importants a l'entorn.
Fantàstic, tio, fantàstic. Sí. Això ho vam explicar també en una, recordes, una espècie de cargol que té paràsits i s'han fet experiments. El cargol pot triar una o l'altra manera de reproduir-se i quan té paràsits i la cosa està estressada, tria la sexual, que sembla que és més afavoridora per poder fer descendència més resistent.
El Joan Anton Català, que ens ha ajudat a superar aquest examen. Professor, moltes gràcies.
Alumne,
encantat
d'estar amb vostè.
Esperem també que els oients els hagin anat tan bé com nosaltres. Diumenge que ve una mica més. Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President, Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font, és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al
Prefereixo que se'm pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts. Titulars. Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Més de 27.000 denúncies per violència masclista a Catalunya només el 2025.
Són dades dels Mossos d'Esquadra. Avui, Dia de les Dones, hi ha convocades manifestacions a les quatre capitals catalanes per denunciar les agressions masclistes i reclamar la igualtat de gènere.
L'Iran assegura que poden lluitar durant 6 mesos mentre continuen els atacs creuats a Teheran, al Líban i als països del Golf Pèrsic.
El president iranià matisa ara les declaracions d'ahir assegurant que aturaven els atacs contra països veïns. Pezeshkian diu que continuarà bombardejant les monarquies del Golf si els Estats Units els ataquen des de les bases que hi tenen.
Els bombers continuen buscant el conductor d'una furgoneta arrossegada divendres pel riu Mugent a Llinars del Vallès.
Ara, quan s'ha fet de dia, s'afegeixen els efectius terrestres a les unitats subaquàtiques i també aèries.
El govern cubà ha qualificat de neocolonial i reaccionària la reunió que Donald Trump va fer ahir amb dirigents latinoamericans a Florida.
El president dels Estats Units va dir en aquesta cimera que el règim castrista està vivint els seus últims moments. Trump va reiterar que tant ell com el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, estan negociant amb el règim.
El progressista Gabriel Boric, president sortint de Xile, s'acomiada dels seus seguidors.
Ho ha fet quan falten 4 dies pel relleu al capdavant del govern. Dimecres, el pinochetista José Antonio Kast es convertirà en el pròxim president i ja està preparant una llei per afavorir els condemnats per haver violat els drets humans durant la dictadura.
Alerta per la concentració de terreny agrari en mans de fons d'inversió a Catalunya.
Aquestes companyies que busquen la rendibilitat més alta en el termini més curt han posat l'ull a la terra mentre continuen explotant el sector de l'habitatge i estan acaparant terres agràries a les comarques de Girona i Lleida.
És el primer cap de setmana de restriccions al medi natural a Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat.
Després del positiu de divendres amb pesta porcina d'un senglar mort, però tot i així diverses persones han sortit a passejar per la zona i per desconeixement o despreocupació s'han saltat les restriccions.
El Festival de Cine de Màlaga presenta les dues primeres produccions catalanes de les 7 que comparteixen per la Bisnaga d'Or.
Són Corredora, el primer llargmetratge de Laura García Alonso i Altes Capacidades de Víctor García León.
I avui als esports ens recrearem en el golaç de la Mini Amal que va donar la victòria i el Barça a Bilbao.
El Barça manté el lideratge a 4 punts del Madrid. El Girona es va haver de conformar amb un empat in extremis contra el Llevant.
Marina Laminos, avui, si ens fixem en la portada del diari Ara, titulen "L'algoritme també discrimina".
Sí, és el titular, sobre un fons morat, on veiem un puny que s'alça i que colpeja la pantalla d'un telèfon mòbil, esmicolant-la amb bocins, un diari Ara, que a la part inferior també destaca una entrevista al ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, que afirma que l'efecte de la guerra a la nostra economia depèn de fins quan duri. El periòdico, també sobre un fons violet, han dibuixat unes quantes dones d'aspecte molt divers i titulen "De la manada a Pelicó, la lluita per la desigualtat segueix". A La Vanguardia, a la part superior, fotografia d'una dona jove que superposen amb un titular "Què significa ser feminista avui?". I a la part central de la portada, però, el tema principal és la guerra a l'Iran, fotografia de Donald Trump i a Delaware amb una gorra dels Estats Units i fent la salutació militar, i el titular "8 dies de guerra i caos sense estratègia per al futur de l'Iran". I el punt avui, també sobre fons morat, discriminació financera, la baixa presència de dones en els centres de decisió del capital els hi dificulta l'accés.
Diari El País, un nou món sense regles.
Titular ras i curt, acompanyat d'una fotografia d'una gran columna de fum sobre Teheran després d'un bombardeig. A El Mundo, la fotografia és de Donald Trump amb els presidents de dretes dels països llatinoamericans, un Trump que, llegim el titular, anuncia més morts mentre l'Iran titubeja al Golf. Tant a El Mundo com a l'ABC, la foto també és de Trump, en aquest cas rebent a Delaware els soldats estatunidencs morts. Titular de La Razón, Trump promet atacs durs mentre l'Iran jura resistència, i a l'ABC, en canvi, es fixen en les enquestes que suspenen Trump i no aconsegueix el president dels Estats Units recolzament popular a la guerra.
Anys i anys, per molts anys, Albert Postils, avui bufa 57 espelmes, Meritxell Budó.
Bé, per nosaltres és gravíssim, sobretot i primerament, perquè qui garanteix?
Farmacèutica de formació, entre el 2019 i el 2021 va exercir com a consellera de la presidència i portaveu dels governs de Quim Torra i Pere Aragonès. Actualment és alcaldessa de la Garriga.
Ens van fer un tip d'entrevistar-la durant la pandèmia de la Covid, aquí al suplement. 82 espelmes, Mariona Carulla.
Bueno, Millet ja tenia molta imaginació amb aquests aspectes, però també ha haver algú per altra banda.
Aquesta empresària i promotora cultural ha treballat a la Junta de la Sagrada Família i ha presidit l'Orfeó Català. També és coneguda per haver-se posat al capdavant del Palau de la Música per sanejar la institució després de l'època de Félix Millet.
79 espelmes, Florentino Pérez.
Ser presidente de nuestro club es uno de los mayores honores que he tenido en mi vida.
És un dels homes més poderosos de l'Estat, tot i que últimament ja no totes li ponen. Ha construït el seu imperi sobre dues potes principals, el formigó, com a president de la constructora ACS, i el futbol, com a president del Real Madrid.
Vida social. Marta Ferrer, aquesta és Maria Arnal, avui presenta show a Barcelona.
Sí, és el segon concert que fa la sala Paral·lel 62 després del d'ahir a la nit. L'artista és una de les veus més innovadores del panorama musical i aquest any estrena espectacle AMA, una proposta que uneix tradició, intel·ligència artificial i tecnologia. Avui tornarà a actuar a les 9 del vespre.
El Teatre Maldà, l'estiueig.
Els Pirates Teatre adapten la trilogia de Carlo Goldoni, una de les comèdies més vives del dramaturg venecià. A través del creuament de dues famílies disposades a fer l'estiueig més festuós possible, el text retrata el xoc entre les velles tradicions i les noves modes. Avui a funció a les 12 del migdia, les entrades a partir de 16 euros.
El TNC és l'últim cap de setmana per veure la Reina Lloba.
Pau Carrió dedica la seva nova creació a Margaret d'Anjou, un dels personatges més citats a les obres de Shakespeare, que sempre pivoten al voltant dels grans protagonistes masculins. En aquest cas, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto. Avui es fa l'última funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 14 euros.
I al Teatre Romea, Joel Joan és Bània.
El monòleg revisita el clàssic de Chekhov que transcorre en l'actualitat i fora de la Rússia tsarista. Un espectacle en què Joel Joan interpreta tot sol fins a 8 personatges diferents. Avui hi ha funció a 5:45 de la tarda. Es poden comprar entrades a partir de 14 euros.
I avui també és un bon dia per degustar una bona truita de patates al Time Out Market de Barcelona.
Per celebrar el Dia Mundial de la Truita de Patates, el Market ha preparat 5 truites de tot tipus, com ara de carbonara, de tòfona o de bacallà, de la mà de xefs de renom per només 6 euros al platet. Es poden tastar avui i demà a partir de les 10 del matí.
4 minuts per arribar a les 8 del matí. És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte del Postils es titula El llenguatge de l'amor.
On millor m'entenc amb el pare és a la platja. El nostre llenguatge de l'amor consisteix a estar una estona llarga en silenci, agafar les pales de fusta i passar-nos la pilota sense que caigui a terra. És de mal dir, però s'ha de reconèixer que hi tenim molta traça. La prova és que ens convertim en l'epicentre de totes les mirades. Les dels banyistes, que de tan bocabadats que estan, es deixen embestir per les onades amb una actitud estoica. I les dels passejants, que s'aturen a la vora i mouen el cap a tort i a dret per no perdre's cap detall de la jugada. Un dia em vaig fer mal al canell i vam passar tot l'estiu sense fer el que més ens agradava. El pare, que sempre havia estat una figura absent i despreocupada per la seva descendència, de cop va adquirir el do de la ubicuïtat. No hi havia dia que no em preguntés per la lesió. Tampoc em va deixar anar sol al metge, i cada setmana s'oferia acompanyar-me a rehabilitació. El sentia tan estranyament proper que per un moment vaig desitjar que la recuperació fos dilatada i feixuga, i que durant aquest temps ens demostréssim que podíem jugar a ser pares i fills sense necessitat d'empunyar les pales de fusta que havien edificat el nostre amor.
El suplement, amb Roger Escapa.
Després del partit d'ahir a Sant Mamés, aquesta tarda al Tot Gira activem el mode Champions.
Atenció!
A 2 dies que comencin els vuitens de final, analitzarem el Newcastle, rival del Barça.
Patirà el Barça a St. James Park? Quines són les claus del partit?
També farem un ampli seguiment de la campanya electoral a la presidència del Barça.
A més, seguirem el Baskonia Lleida d'ACB, l'inici del Mundial de Fórmula 1 a Austràlia i la Copa de la Reina de Waterpolo.
I per commemorar el Dia Internacional de la Dona, conversarem amb les waterpolistes Maika Garcia i Judit Forca.
Com és l'esport d'alt nivell després de la maternitat?
Tot gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Música.
Si crees que este instante te pertenece, ya no lo sueño.
Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic de so. Blai, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Avui amb què arribem a les 8?
Avui arribarem amb Perifèria, i aquest, Este Instante, un tema amb col·laboració de Calavento. Perifèria és un grup de la Roca del Vallès format el 2019 i que acaba de presentar un EP titulat Lo que queda por sentir. Sistemes rodons de rock alternatiu com aquest, Este Instante, on a més de la veu de la Berta, la cantant de Perifèria, també s'hi han sumat les del Joan i l'Aleix de Calavento.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.